L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem del resum de les informacions que hem realitzat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu, amb una mirada ja posada en el 25N, el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. De fet, durant tot aquest mes de novembre s'estan realitzant diferents activitats a Sant Andreu de la Barca. I aquest dijous a Ràdio Sant Andreu, a més, precisament un reportatge on hem parlat del protocol local per l'abordatge integral de les violències masclistes a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat de cases d'acollides i també hem parlat del CIAT, del funcionament del Servei Integral de l'Atenció de les Dones a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Anna Linares, que és la tècnica d'acollida, com també hem parlat amb Alba Campos, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i a Marta Mallorquín, educadora d'una casa d'acollida. També farem referència del ple municipal del proper dijous 27 de novembre i parlarem i comentarem alguna de les mocions que s'hi presentaran en el ple municipal. També parlarem d'esports, ja que Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició dels Premis de l'Esport Local, que premia en aquesta ocasió els millors esportistes de la temporada 2024-2025. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
I a les portes del 25N del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, a Ràdio Sant Andreu aquest dijous hem realitzat un programa especial on hem parlat del protocol local per l'abordatge integral de les violències masclistes a Sant Andreu de la Barca. Un reportatge amb la presència d'Alba Campos, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Marta Mallorquín, educadora d'una casa d'acollida, i també hem parlat amb Anna Linares, tècnica d'acollida del CIAT, del Servei Integral d'Atenció a les Dones de Sant Andreu de la Barca, que ens ha comentat a Ràdio Sant Andreu el funcionament d'aquest servei del CIAT. Ara parlem del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones, del CIAT, que el tenim a Sant Andreu de la Barca. A més, el tenim amb un nou espai, que és l'espai d'igualtat, que des del mes de juliol ja està disponible a Sant Andreu de la Barca. I parlem amb l'Anna Linares, que és la tècnica d'acollida del CIAT. Per començar, Anna, explica'ns una vegada més, però ens repetirem les vegades que facin falta, què és el CIAT i quins serveis s'ofereix.
Vale. Doncs mira, el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i és un recurs municipal gratuït i confidencial on la dona explica, no?, o pot acudir tant per temes relacionats d'igualtat de gènere, no?, de totes les desigualtats que patim les dones per ser dones, de qualsevol preocupació, i també per situacions de violència masclista. Llavors, el servei ofereix atenció psicològica, jurídica i social, i sobretot el nostre objectiu és que les dones es sentin escoltades i acompanyades.
Quin és el primer pas quan una dona arriba al CIAT?
Vale, d'acord. En el CIAT, primer de tot, estic jo com a tècnica d'acollida, on farem un parell d'entrevistes perquè la dona hi tingui un espai, la dona tingui un espai per poder explicar què està passant, quina necessitat pot identificar i quina és la seva demanda, i segons aquesta situació poder activar una derivació interna tant d'atenció psicològica o jurídica envers la necessitat que identifiqui la dona. I després, depenent d'aquesta situació, si hi ha una situació de risc, poder activar un protocol, el protocol d'urgència, i coordinar-nos amb altres serveis.
El fet ara que esteu en un lloc diferent, en aquest cas amb l'espai d'igualtat de recent creació, suposo que millora la qualitat d'aquesta atenció, no?
I tant, millora l'atenció també, primer de tot, perquè està separat del que és, no?, l'Ajuntament, que era on estàvem abans, el tema de la confidencialitat, i poder tenir un espai molt identificat d'on estem, cuidat, i poder com
fer segur, no?, gràcies, que se sentin segures en l'espai.
Sí, moltes gràcies, Alba.
Bé, aquest era un dels objectius, no?, del canvi d'espai, no?, sí, que hi hagués aquesta seguretat, no?
I a més, comptem amb una sala polivalent on s'estan desenvolupant moltes activitats. Llavors, estem intentant vincular les dones a l'espai perquè precisament se sentin en un espai segur on poder compartir.
Que suposo, en aquest cas, ens imaginem una dona que malauradament està patint violència masclista, que el primer pas és o arribar, en aquest cas, d'anar al CIAT, ha d'haver passat abans un procés prou important, no?, de decidir hi vaig, no hi vaig.
Clar, és
solen
que...
venir acompanyades?
No. Solen venir, bueno, la dona sola. Clar, no podem establir, no, explicar com un exemple que sigui transversal, perquè cada situació de violència
és diferent,
és totalment
sí, sí.
diferent i complexa, no? De vegades sí que arriba una dona, no, al CIAT per poder tenir un espai on és la primera vegada que explica aquesta situació, no? Doncs aquí és molt important el poder tenir aquest espai, ser escoltada i poder tenir la informació de com és el procés, i òbviament és la dona qui decideix, activa, acuta diferents serveis, no? Però sobretot són mesures d'autoprotecció.
I que tingui aquesta confiança, no? Vosaltres li dongueu aquesta confiança, no?, amb aquesta persona, no?
Exacte, és que arriba al moment on és el primer cop on verbalitza aquesta situació, s'ha d'haver establert un vincle, no?, una confiança.
Anna, com s'articula el CIAT dins el circuit d'atenció a la violència masclista de Sant Andreu de la Barca?
Doncs, com ha dit abans la meva companya, el CIAT forma part del circuit d'abordatge de la violència masclista del municipi, on aquest, no, ens coordinem i treballem amb altres serveis, com és Mossos d'Esquadra, Serveis Socials, Salut, Centres Educatius, de vegades també amb els jutjats i altres recursos especialitzats, no, com el CIE, no, hem de tenir comunicació amb altres recursos o les cases d'acollida. Llavors, ens coordinem de manera constant per tal de garantir que la dona rebi una atenció la més adequada segons la seva situació i necessitat, i com acabo de dir, no, la coordinació és clau perquè cap servei pot donar una resposta de manera aïllada, no? Necessitem estar totes plegades cap a un objectiu, que en aquest cas el focus és la dona.
Per tant, aquest treball en xarxa és primordial, no?
Primordial, i tant. Sí, i tant, sobretot per poder donar aquesta atenció integrada i que ha d'estar coordinada, perquè la violència, com hem dit en alguna altra ocasió i abans, és complexa, és un concepte complex, no es pot entendre de manera simple, ja que impacta en tots els àmbits de la dona, no? Pot ser tant a l'emocional, al social, econòmic, judicial i, òbviament, també el familiar, i aquí hem de tenir també el focus en el tema de la infància, no? El familiar o també els suports socials que tingui la dona. Llavors, doncs, aquest acompanyament continuat i amb altres serveis, com ahir la meva companya, per evitar la revictimització i que expliqui el relat, no?, de la història de violència moltes vegades, és molt, molt important.
Quines necessitats o dificultats identifiqueu a l'actualitat en les dones que s'adrecen al CIAT?
Doncs, molt bona pregunta. Actualment, una de les majors dificultats que hi trobem és la crisi d'habitatge, l'augment del cost de vida, la dependència econòmica, que moltes dones fa que no tinguin una sortida real quan volen sortir de la relació de violència. I aquesta problemàtica, doncs, és una situació, no?, una problemàtica estructural que encara no té resposta, no? També una altra dificultat, no?, o una altra reflexió, una altra que tenim en compte és el tema de les cases d'acollida, no?, on és sobretot pel tema de protecció i recuperació de la dona, on hi ha un alt risc. Però aquí veiem, no?, com un altre cop és la dona qui ha de sortir del seu territori habitual, sobretot també si hi ha infància, també ha d'iniciar tot el seu procés en un altre territori, no anar a les zones de risc, i veiem com en aquest cas els agressors, pues, sí que poden anar fent la seva vida, no?, la seva rutina sense cap canvi, i bueno, això és el que anomenem de vegades, no?, de la violència institucional, de que sense voler el sistema fa que recaigui el pes i la responsabilitat de canvi a la dona de protegir, no?, però sense voler estem castigant, no?, i potser la responsabilitat ha de caure a l'agressor i no a la persona que rep la violència.
Això també ho hem de canviar, eh? Marta, Alba?
Totalment, si la inversió econòmica que hi ha en cases d'acollida, no? O en professionals, tot el desplegament que hi ha en recursos per les víctimes, també hi ha aquest, no? Per combatre, no? O treballar, podríem mencionar-ho de diferents maneres, els agressors, pues, possiblement l'impacte seria diferent.
I precisament això el que fa és que les víctimes tinguin frustració amb el sistema judicial, no? I això moltes vegades després condiciona en decidir, doncs, per exemple, si posem una denúncia, si no la posem, no? Precisament per evitar tota aquesta revictimització o tota aquesta temàtica que va de comentar les companyes, no? Perquè al final acaba recaient tot a la víctima.
Mhm. Anna, una última pregunta i després parlem ja de les cases d'acollida, que també és un altre tema interessant i ho fàgim aquest any, amb aquest programa especial. Anna, hi ha algun projecte, una línia de treball que esteu impulsant actualment per millorar la detecció o l'atenció?
Actualment, mira, gràcies al nou espai, no, que està podent donar un establiment proper per les dones, el que estem fent sobretot ara és recollir demandes i necessitats reals d'aquestes dones i poder adaptar el servei tant a les seves vivències i als contextos diferents que hi ha avui dia per les diferents problemàtiques socials que s'afegeixen a la violència. I el que estem fent ara amb aquesta oportunitat del nou espai és altres grups, no? Per exemple, el passat dia 6 de novembre es va iniciar el grup Trifàsic, que és un espai d'acompanyament i creixement on s'explora les desigualtats que les dones i càrregues que les dones patim pel fet de ser dones i com afecta aquest el benestar emocional i poder compartir eines, no? I també en un futur s'engegaran també altres grups, tant per creació de xarxa, per suport emocional, per tema de prevenció de violència. I bueno, anem en aquesta línia, sobretot també en seguir millorant la coordinació i comunicació entre els serveis i que sigui un servei proper, flexible, amb una mirada interseccional i tenir en ment i sempre conscient de que cada dona viu la violència d'una manera diferent i que la resposta sempre ha de ser personalitzada.
L'entrevista i el reportatge íntegre està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. El proper dimarts, dia 25 de novembre, a la tarda, a partir de les 5, a la plaça Federico García Lorca, es realitzarà l'acte central de la commemoració del 25N, del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
El proper dijous, dia 27 de novembre, tindrem ple municipal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el ple ordinari corresponent al mes de novembre. Els partits polítics ja han començat a presentar les seves mocions. Tot seguit en parlem de la moció del PSC i també la moció de Vox.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
El PSC proposa crear un servei de psicologia jove a Sant Andreu de la Barca. El PSC ha presentat una moció al ple municipal del proper dijous per crear un nou servei de psicologia jove destinat a oferir atenció psicològica gratuïta i accessible a adolescents i joves de la ciutat. Segons el text, la demanda d'aquest tipus de suport ha augmentat significativament i el servei hauria d'abordar qüestions com l'estrès, l'angoixa, l'autoestima, problemes familiars o dificultats acadèmiques. El portaveu socialista Juan Pablo Beas ha donat detalls de la moció a l'emissora municipal.
La gent jove de Sant Andreu de la Barca necessita un servei de psicologia adreçat exclusivament a ells. Tots sabem que el tema de la salut mental és molt important i, a més, en un col·lectiu on hi ha molta demanda d'aquesta atenció. No? En aquest sentit, hem presentat una moció en la qual reclamem que l'Ajuntament posi en marxa un servei de psicologia per a joves que doncs, els ajudi en la presa de decisions, en els conflictes familiars o de parella, en relacions personals, en temes d'autoimatge, de solitud, de pors, i fins i tot també en temes com dificultats acadèmiques que tenen a veure amb l'afectació que tenen de l'esfera emocional. Creiem que aquest objectiu és fonamental, que la gent jove ha de tenir una referència i ha de tenir un assessorament i sobretot un servei que tingui com a principal objectiu millorar la seva qualitat de vida, el seu benestar emocional i que els doni informació sobre recursos, d'atenció, assessorament, també en temes que poden ser importants com el tema del consum de drogues i d'altres addiccions. En definitiva, Sant Andreu necessita que es creï aquest servei de psicologia jove. És una demanda que nosaltres ja hem fet al govern en diverses ocasions, fins i tot en les propostes dels pressupostos de fa 2 anys ja vam demanar que es posés en marxa, i aquesta moció el que pretén és precisament això, que la gent jove de Sant Andreu tingui un espai de dilluns a divendres, a l'espai jove, on es pugui fer un tractament universal, personalitzat, i sobretot doncs, un assessorament per millorar el benestar emocional dels nostres joves.
La proposta inclou posar en marxa el servei el primer trimestre del 2026 amb atenció de dilluns a divendres, preferentment a l'espai jove.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Vox proposarà un pagament únic fraccionable dels impostos a Sant Andreu de la Barca. Vox presentarà en el proper ple del proper dijous una moció per unificar tots els impostos i taxes municipals en un únic rebut anual que es podria pagar en diversos terminis sense interessos. Segons la proposta, aquesta mesura facilitaria la planificació econòmica de famílies i també a empreses i reduiria la càrrega administrativa de l'Ajuntament, segons assenyalen des de Vox. Antonio López, portaveu de Vox.
Desde Vox Sant Andreu de la Barca presentamos una moción con la intención de que se estudie la posibilidad y viabilidad de unificar los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que cada ciudadano sepa lo que tiene que pagar anualmente y tenga la facilidad de solicitar al ayuntamiento cómo quiere pagarlos, de manera fraccionada o de una sola vez, si tiene esa posibilidad, ¿vale? Entonces lo que queremos es que se dé la facilidad para que cada ciudadano estudie su economía anual y pueda solicitar cómo pagar los impuestos, ya sea mensual, cada 2 meses, trimestral, semestral, etcétera. Esa es nuestra intención de cara a facilitar al ciudadano que él mismo, cada familia, se organice el pago de los impuestos.
La moció demana estudiar la viabilitat del sistema, permetre l'adhesió voluntària i fer campanyes informatives per donar-lo a conèixer. Aquesta moció es debatrà en el ple del proper dijous, dia 27 de novembre.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I l'actualitat de la setmana també ha estat centrada en el món de l'esport. De fet, Sant Andreu de la Barca, amb la nit de l'esport, premia els millors esportistes de la temporada 2024-2025. Aquesta setmana n'hem parlat amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Aquest divendres 21 de novembre, Sant Andreu de la Barca, en el Teatre Núria Espert, acollirà la 27a edició del lliurament dels Premis de l'Esport Local, que reconeixerà els millors esportistes de la temporada 2024-2025. Ens acompanya Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Bon dia, Jordi, què tal?
Bé, tot a punt, una cerimònia important, 27a ja edició dels Premis de l'Esport Local, com dèiem abans, reconeixent els millors esportistes de la temporada 2024-2025. I un any més, hem de dir, doncs, de les grans modalitats i diverses esportives que tenim a la ciutat, no?
Sí, 27a edició, ja ens apropem a la trentena, no? És com, una tradició molt potent aquí a Sant Andreu de la Barca, que en realitat el que està reflectint és el gran actiu que tenim en quant a l'esport a la ciutat, que sempre incidim en això quan parlem d'esports, no? La quantitat de disciplines que tenim a Sant Andreu de la Barca, d'esportistes a Sant Andreu de la Barca i d'esportistes que són de Sant Andreu de la Barca i estan competint fora pel que sigui, no? Perquè la disciplina igual no està aquí tancada o pel que sigui, però al final són molts esportistes, moltes esportistes les que destaquen en el llarg d'un any, sí.
Què representa des de la regidoria d'Esports el fet de que arribi, doncs ara al mes de novembre, aquest lliurament d'aquests premis, veure la llista dels nominats i veure aquests esports tan diferents uns i els altres, però que es practiquen a Sant Andreu de la Barca o bé són esportistes de la ciutat que practiquen aquest esport a fora?
Doncs representa un orgull. El primer que representa és un orgull perquè no totes les poblacions tenen aquesta quantitat de disciplines dintre del seu ecosistema, no? d'entitats esportives i d'esports, això per un cantó. I després també, com a regidor d'esports, la següent reflexió immediatament és que l'èxit d'aquestes esportistes i esportistes en les seves disciplines rau de la feina que fan les entitats, les juntes de les entitats, les famílies que estan implicades en les entitats, justament per donar vida a aquell projecte esportiu, en aquest cas, no? Són moltes hores que dediquen, totalment de forma altruista, molts problemes, també diferents aspectes que al llarg d'un any de l'any van tenir que han de solucionar, no? Des de molts punts de vista, que tenen moltes vegades també la pressió de les pròpies famílies, no? Perquè també els agradaria, doncs, comptar amb més recursos, etc. I és un, també, per mi és un reconeixement a les famílies i a les entitats que gràcies a elles vehiculen aquestes disciplines i, per tant, fan créixer la potència esportiva que significa Sant Andreu de la Barca, que és Sant Andreu de la Barca per la comarca.
Aquí tinc la llista dels nominats, evidentment la llista és molt llarga, no la direm aquí a la ràdio, sí que recomanem als nostres oients que vagin a la pàgina web de radiosantandreu.com i allà trobaran la llista de tots els nominats d'aquest any, però parlant de modalitats esportives, bàsquet, futbol sala, handbol, hockey, herba, futbol camp, atletisme, descens de bicicletes, taekwondo, karate, boxa, petanca, patinatge artístic, tir amb arc, tenis, vull dir, atletisme, pàdel, tenis taula, enduro, vull dir, tenim de tot.
Sí, tenim de tot. Tenim de tot i a mi el que m'agradaria és que totes les entitats tinguessin la millor instal·lació esportiva, no? Doncs per desenvolupar aquell projecte esportiu i que no estiguin topades amb un sostre d'una instal·lació que igual necessita una millora o directament entitats esportives que no tenen una instal·lació pròpia, no? En el cas de l'atletisme, no? Però bueno, estem treballant des de fa molt de temps, des de l'inici pràcticament de la nostra arribada en el mandat estem treballant. I gràcies a aquesta feina, doncs, ara comencen a ser realitats, doncs, algunes instal·lacions que seran noves, com per exemple la de la petanca, que serà una realitat en l'any 26, on tindrà, doncs, un nou club, unes noves instal·lacions, en 18 pistes, tot allò que l'entitat necessita per poder créixer, no? Ho poso la petanca com a exemple d'entitat que necessita una instal·lació acorde a la seva realitat per no estar topada i d'aquella manera poder projectar la potència que veritablement té de forma natural. Llavors, per mi això seria la fita, diguéssim.
D'aquesta edició dels Premis de l'Esport Local hem de recordar que els esportistes i les esportistes nominats i nominades, primer de tot, surten del propi club que nomina els seus esportistes. Per tant, ja el fet d'estar nominat ja és un premi perquè el propi club reconeix aquell esportista o aquella esportista com la millor o el millor de la temporada.
Sí, correcte. Ben vist, perquè aquí igual la gent pot preguntar-se, hosti, l'Ajuntament, no? Escull les esportistes més... No. Aquí són les entitats, com bé dius, són les que estan proposant, no? Les que comuniquen, no? Quines persones són les que, bueno, han destacat més entre d'aquella disciplina, i per tant l'Ajuntament el que fa és que recull doncs el nombre de persones, aquestes persones, i són les que sortiran premiades finalment, no? Però en tot cas no és l'Ajuntament, sinó que són les entitats les que fan aquesta proposició, sí.
Després coneixerem els guanyadors en esports tant individuals com col·lectius. La millor esportista en categoria masculina infantil i també absoluta, la millor esportista local en categoria femenina infantil i també absoluta, la millor esportista local en categoria masculina i en aquest cas i femenina, tant individuals com a col·lectius, i també tindrem doncs, altres premis, l'entitat que més ha promocionat l'esport i també el millor equip col·lectiu. I a més, aquesta serà una gala, podem dir que diferent, aquesta serà una gala on tindrem sorpreses. Algunes novetats respecte a gales anteriors, no?
Sí, sí, volíem fer quelcom diferent amb aquesta edició, aquesta 27a edició, i puc avançar que hi haurà alguna sorpresa i que la gala serà doncs, una mica diferent. Llavors, bueno, així m'agrada també generar una mica d'expectació, diguéssim. I sí, tindrem una gala, jo penso que divertida, diferent, on també les pròpies entitats s'impliquen, no?, en la pròpia gala, i que la idea ve una mica d'elles mateixes, no? I, o sigui, que jo penso que serà com més natural, més compartit i més xulo, sí.
Per tant, abans de finalitzar aquesta entrevista, què li agradaria que fos o que passés en aquesta gala?
Bueno, m'agradaria que la gala...
Els guanyadors és un jurat que ha decidit, eh? Els guanyadors, sí. Guanyadores, però a partir d'aquí, la gala en si, un cop finalitzi la gala començarà a les 8 en el Teatre Nou Expert, però un cop finalitzi la gala, quines sensacions li agradaria com a regidor d'esports?
Bueno, primer sí que m'agradaria donar les gràcies al jurat, perquè com cada any són persones que estan allà decidint més objectivament possible quins seran les guanyadores i guanyadors d'aquestes disciplines, que no és gens fàcil perquè tenim moltes persones, o sigui que aquí una menció especial també pel jurat. I el que m'agradaria és que al final les entitats i les famílies sentissin que la gala és quelcom seu, no? que es vegin reflectides, no?, amb aquesta joia de veure tantes disciplines, de veure les seves nenes i els seus nens allà destacant, no?, en l'esport local i amb aquesta projecció que tenim a la comarca i a Catalunya, i sent una gala doncs, per veure'ns i gaudir entre tots i fer-la nostra com així és.
Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, que vagi molt bé divendres.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
I aquesta setmana Sant Andreu de la Barca celebra la segona edició de la Setmana de la Memòria Democràtica. Aquest dijous van començar els actes amb una exposició i una conferència sobre els 16 jutges i la nova cançó. Hi ha assistit el nostre company Joel Carrasco.
L'exposició i conferència sobre els 16 jutges i la nova cançó ha reunit aquest dijous desenes d'assistents en el marc de la Setmana de la Memòria Democràtica. Fermí Puig, historiador i cronista, ha ressaltat el paper del moviment com a eina de resistència cultural en plena repressió franquista. Durant l'acte s'han escoltat testimonis i cançons que evidencien la força transformadora de la música. L'esdeveniment ha reivindicat la necessitat de preservar aquest llegat per entendre la lluita per la llengua i les llibertats.
16 jutges van ser un grup que va començar amb uns aficionats que volien recuperar la llengua i que es cantés, que es fessin cançons noves en català, d'aquí ve el terme de la nova cançó. I aquests afeccionats, a poc s'hi va afegint gent que tenien més, eren més professionals, com per exemple Pi de la Serra, Guillermina Mota, Enric Barbat, fins que va arribar el fenomen Serrat, que el fenomen Serrat ja va ser un esclat de popularització del col·lectiu. I després, clar, els tres darrers jutges van ser Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs i Lluís Llach, amb la qual veus que d'un col·lectiu de 16 surten 8 figures importants de la cançó. I a més la cançó, no només per la figura del Serrat o de Llach o de la Bonet, ha transcendit les fronteres perquè a l'estat espanyol es van fer diversos grups a imitació dels 16 jutges, que serien els bascos, els galecs, i la cançó castellana també estava molt influenciada, vull dir que ha tingut un... Ha sigut un fenomen molt important, el dels 16 jutges com a col·lectiu.
Com es va viure la censura en aquell moment i quines estratègies utilitzaven els artistes de la nova cançó per sortejar-la?
Home, en general, o parlem dels 16 jutges? Què parlem de... Els 16 jutges, l'himne oficiós dels 16 jutges era Ja tenia, que era una cançó que no la van cantar mai, ni la van gravar. Que era una cançó que després l'escoltarem en la conferència, era una cançó que l'única vegada que es va gravar va ser el Serrat quan va fer l'homenatge a la nova cançó que va fer als anys 90, va fer un homenatge i va gravar la Ja tenia, que era una cançó que la tenien prohibida, que la cantaven a vegades quan se n'anaven, a vegades portaven policies als concerts i aleshores, clar, la cantaven després quan se n'havien anat, no? Però censura n'hi havia. O sigui...
És a dir, aquesta cançó no va passar la censura. No, perquè...
aquesta cançó ni es va presentar censura. perquè la lletra era molt clara contra, contra el sistema, contra el règim.
Però coneixem altres cançons com la de l'Estaca del Llac, la famosíssima, que va passar la censura.
L'Estaca va passar la censura i el que volen aquesta gent va passar la censura. El que volen aquesta gent va passar la censura perquè es va dedicar amb un noi que va caure teòricament, que segurament el van defenestrar, d'un pis i es va fer aquesta cançó. Va passar la censura sense problema, bueno, van tenir que canviar el nom i tal, però què va passar? Que al cap d'un any va tornar a haver un altre cas. I aleshores sí que en el segon cas de defenestrat, en aquest segon cas sí que la van censurar i la van ordenar que es retirés de la venda de les botigues. L'Estaca es va mitificar perquè la van prohibir. Perquè per mi la cançó que tenia més significat del disc on està l'Estaca era una que es deia Cop de Destral, que era, per mi era molt més clara i més contundent que l'Estaca. Però què va passar? Que l'Estaca és la que van prohibir. Al prohibir-la, el Llach va fer un concert l'any 69 al Palau de la Música, i en aquell concert resulta que, com que no la podia cantar, es va quedar plantat davant del piano i bueno, de l'escenari, i el piano el tocava el Francesc Burrull i va començar a tocar la melodia de l'Estaca. I aleshores tot el públic del Palau es va posar de peu, va començar a cantar l'Estaca, i allí va començar el mite de l'Estaca. O sigui, l'Estaca és un mite que neix allà al Palau de la Música.
Perquè es faci una idea la gent que en sent, l'Estaca va sobre, la metàfora que fa és sobre tombar l'Estat, tombar el franquisme, i després la de què volen aquesta gent, si ens el pots explicar una mica, encara que també la gent la coneix, vull dir, és sobre l'erupció de la policia franquista de nit.
Una casa i l'estudiant que per voler fugir cal per la finestra, i clar, es deia que aquests casos no era que queia per la finestra, sinó que els llançaven per la finestra. Aleshores, doncs l'Estaca és que s'ha convertit en un mite internacional, i en versions arreu del món de l'Estaca. A vegades contra dictadures d'esquerra, a vegades contra dictadures de dretes, que és curiós. Sí, sí.
Quina importància va tenir les lletres de les cançons com a eina de resistència cultural i política?
Molta, i sobretot de conscienciació col·lectiva de la gent, del jovent de l'època. O sigui, a nivell, molta gent es va conscienciar de la situació política gràcies als cantants de la nova cançó. O sigui, pensa que quan a mitjans dels 70, quan va començar a haver una apertura, en els mítings que feien els partits polítics sempre posaven cantants perquè eren els que portaven a la gent, perquè anar a escoltar un míting de quatre polítics no hi anava, però clar, si després cantava Lluís Llach o Ovidi Montllor o Raimon o el Quico Pi de la Serra, s'omplien els mítings. I aleshores, clar, el poder de convocatòria de la nova cançó es diu, s'atribueix a Vázquez Montalbán la frase de que els dos fenòmens més importants del país del segle XX han estat el Barça i la nova cançó. Això s'atribueix a Vázquez Montalbán. Jo no he trobat l'article on t'ho diu, però ho he sentit dir moltes vegades i sembla ser que potser en una entrevista ho va dir. Sí, sí.
Com es pot entendre que en plena època franquista i amb la repressió brutal que hi havia en el franquisme permetessin a un cert elit d'artistes cantar sobre coses que passaven la censura, però al cap de dues setmanes ja se sabia que anaven, era una referència clara contra el franquisme?
Se'ls hi va anar de les mans, perquè en principi la censura mirava sobretot el tema sexual. O sigui, mirava sobretot que no hi haguessin paraules pit, cuixa, no sé què, que no fossin sensuals. I aleshores què passa? Que se'ls hi van començar... També pensaven que era un fenomen minoritari i se'ls hi van colar. Vull dir, per exemple, el Diguem No del Raimon estava com a segona cara del Sant Benà. Però clar, Sant Benà ja era una cançó que, si l'analitzes, el Sant Benà, que teòricament era una cançó festivalera que va guanyar el Festival del Mediterrani de l'any 63, el Sant Benà ja parla d'una persona que se'n va, terra enllà, que és una mica com l'emigrant, com una mica una cançó d'exili, per dir-ho d'alguna manera. La intencionalitat ja hi era. I en el disc que el Raimon va treure el Sant Benà, l'última cançó era el Diguem No, que tampoc es podia titular Diguem No, es titulava Ahir. Amb la qual cosa, clar, al principi les metàfores eren molt importants, el burro i l'àguila reial del Quico Pi de la Serra, les paraules, la gallineta, en lloc de visca la revolució, es titulava, el text que presentaven a censura deia visca la revolució, i clar, la gent no cantava la revolució, però clar, traduït deia viva la revolució, pensava, bueno, la revolució. El Quico, hi havia una cançó que es deia verda, i no deia verda, deia merda, m'entens? Vull dir, clar, en aquest sentit, en aquella dècada, doncs bé, doncs va bé, hi ha una cançó de la Trinca que se n'en fot una mica tot plegant, no? I utilitzen metàfores rient-se de les meravelles que havien de fer els cantants. Per el Llach tenia una cançó que li van censurar no sé quantes vegades, fins que li va canviar el títol i li va posar el títol en llatí, i aleshores va colar. Vull dir que eren a vegades coses d'aquestes que els censors, bueno...
Però una vegada passada la censura i omplir un pavelló sencer de gent cantant Visca la Revolució, com pot ser que no entressin a detenir els artistes?
Sí, però hi havia molts concerts, eh? No, entrar a detenir, sí, també se'ls han endut, eh? El IAC també l'han portat a comissaria, el Raimon, el Quico... Vull dir, però clar, ells prohibien concerts, ells no els deixaven fer la feina. Vull dir, hi havia un governador civil, perquè això anava... Tenies que demanar permís per les cançons i permís per l'acte en si. I clar, aleshores què passava? Doncs que moltes vegades, en un poble que estava a 3 quilòmetres d'un altre, però corresponia a una altra província, l'autoritzaven i a l'altre no. O, per exemple, hi ha l'anècdota que el Raimon una vegada només li van autoritzar una cançó. I va sortir a cantar aquesta cançó una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set vegades la mateixa cançó. Vull dir, pensar que un concert es pugui fer amb un sol tema és una cosa ja que dius no pot ser. Doncs sí, passava. Sí, passava.
Sobre la nova cançó i els 16 jutges, ha estat un dels actes que s'han realitzat a la Setmana de la Memòria Democràtica de Sant Andreu de la Barca, a la segona edició. L'acte es va celebrar a la Biblioteca Aigüestoses. L'exposició encara es pot veure aquests dies a la mateixa Biblioteca de Sant Andreu de la Barca.
L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
El proper dijous, dia 27 de novembre, Sant Andreu de la Barca acollirà una nova edició de la jornada de Networking Digitalitza't per Triomfar, una trobada que s'adreça a empreses i professionals que volen avançar en la implementació de solucions vinculades a la indústria 4.0. L'acte es farà a les Escoles Velles i avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
Aquest networking del proper 27 de novembre s'emmarca dintre ja d'unes jornades que es van realitzar fa unes setmanes sobre la indústria 4.0, que va ser un èxit de participació a més d'un centenar de persones que finalment hi van participar i que es van realitzar precisament al mateix lloc on es farà aquest networking, que és la sala de les Escoles Velles.
Sí, efectivament, la formació formava part d'un dels estadis, diguéssim, de tot aquest concepte que tenim de l'acompanyament, no? de la implementació de la indústria 4.0 a les empreses de Sant Andreu de la Barca, i amb aquestes formacions que van ser cinc formacions concretament que es van dur a terme, vam tractar des de temes d'optimització i diagramació de processos, màrqueting i vendes, gestió empresarial amb les eines intel·ligents que tenim a l'abast, la digitalització de processos i agents d'IA, i també la darrera que va ser del control horari digitalitzat, que és un tema que interessa molt a les empreses, i gairebé vam tenir 100 participants en aquestes 5 sessions sobre intel·ligència artificial, que representen a 26 empreses del municipi.
Vam parlar també amb Xavier Gallardo, que és expert en transformació digital, també és consultor de Novatech Advisors, va ser la persona encarregada de fer aquestes 5 sessions sobre indústria 4.0 i parlava això de l'èxit i de la varietat de perfils, no?, que van poder participar, des d'empresaris fins i tot a emprenedors.
Sí, el Xavier és una persona experta i amb una gran capacitat pedagògica, una persona que sap comunicar i és un especialista en la matèria i veritablement copsa, també ens ho diu a nosaltres, eh? O sigui, aquest ecosistema que tenim a Sant Andreu de la Barca de projectes empresarials, no? I com aquesta necessitat de ser més competitius al final, perquè estem parlant d'això, de ser més competitius gràcies a la tecnologia que tenim en aquests moments, i canalitza, no?, i vehicula aquestes necessitats cap a realitats que al final esdevenen, doncs, més competitivitat i més guanys per les empreses.
De fet, ell serà l'encarregat de presentar els resultats de la segona edició de la indústria 4.0 a Sant Andreu de la Barca, no?
Sí, ell farà amb aquest colofó que tenim amb aquesta sessió de networking, farà la presentació dels resultats d'aquesta edició d'enguany, i amb el networking també tindrem el Clúster Digital de Catalunya, que ens farà també una conferència sobre la digitalització a les empreses catalanes, i també tindrem casos d'èxit d'empreses perquè puguin explicar de primera mà com va ser el seu itinerari i el seu viatge, no?, amb l'edició passada, i com hem implementat el full de ruta que al final van tenir amb l'acompanyament del Xavier, no?, doncs com s'ha transformat algun procés de la seva empresa o alguna realitat a efectes reals, no?, perquè entenguin la resta de participants que fins a on pot arribar aquesta experiència i que és molt més que un cas pràctic, sinó, o teòric, perdó, sinó que al final es transforma amb un pragmatisme que millora la competitivitat de les empreses.
Aquesta jornada serà el dijous 27 de novembre, a partir de les 9 del matí, a les Escoles Velles. Cal inscripció prèvia. Si parlem de qui està adreçat a aquest networking, primer de tot aquelles empreses o emprenedors que van participar a les 5 jornades anteriors i també d'altres persones que estiguin interessades, no?
Sí, sí, està obert a l'interès que pugui suscitar, que pugui generar aquest networking. Evidentment, les empreses que han participat se senten com a part, no?, del procés i seran allà, però qualsevol altre projecte empresarial que tingui interès, com a mínim per veure quin ha estat el resultat de l'edició d'enguany, no?, en totes les seves fases, doncs també pot apropar-se i reflexionar, perquè al final no deixa de ser un espai de trobada entre les empreses i de reflexió també sobre com la tecnologia ens pot ajudar, doncs, a donar un salt qualitatiu en els nostres projectes.
I sobretot trencar les pors, que això és una de les coses que sí que ens va remarcar el Xavier Gallardo quan li vam realitzar l'entrevista, que les primeres sessions estaven marcades per la incertesa i fins i tot la por, però un cop s'incorporen, per exemple, la intel·ligència artificial en el dia a dia, doncs les empreses i també els emprenedors veuen que els hi pot ajudar i força, no?
Sí, potser hi ha una por natural, no?, a allò que és desconegut, no?, perquè tothom té interès en conèixer o avançar en aquest procés de digitalització, però moltes empreses encara es troben en una fase teòrica, una fase molt, molt inicial, molt embrionària, i necessiten, doncs, conèixer de primera mà, amb més tranquil·litat, què és el que significa tot això i com pot implementar-se en el seu model de negoci, no? O sigui, com transformar una part dels seus processos o de les seves tasques o feines i aprofitar la tecnologia perquè sigui un aliat.
I una altra cosa que també ens comentava el Xavier Gallardo, que primer de tot és important saber què necessitem i on perdem temps i quines oportunitats tenim i sobretot entendre molt bé els processos del nostre negoci.
Clar, aquí partim també d'una part d'autodiagnosi, que és la inicial, que també en Xavier acompanya en aquesta etapa. I amb aquest autodiagnosi la finalitat és justament el que estàs dient, Jordi, o sigui, és veure a on estàs per entendre què necessites, no? O sigui, al final aquest anàlisi inicial ens permet identificar aquestes finestres d'oportunitat per poder implementar aquestes tecnologies.
Dos edicions després de l'èxit que ha tingut aquesta segona edició, podem ja afirmar que tindrem tercera edició.
Doncs sí, podem afirmar que l'interès hi és, la necessitat hi és, s'han de definir oportunitats de futur, hem d'estar al costat de les empreses i dels projectes empresarials que vulguin fer de la tecnologia un actiu valuós, un actiu aprofitable, i en aquest sentit l'Ajuntament i des de la meva visió, des del meu àmbit de gestió també, no?, de promoció econòmica, doncs volem estar aquí al costat, volem ser partícips d'aquest acompanyament i penso que estan sent un èxit aquestes jornades, sí.
Doncs en parlarem d'aquesta jornada de networking, serà el dijous 27 de novembre a les 9 del matí, a partir de les 9 a les Escoles Velles. Networking, digitalitza't per triomfar, i es parlarà sobretot de la presentació dels resultats de la segona edició del programa, també una conferència sobre el baròmetre de la transformació digital de la indústria a Catalunya i també casos d'èxit de la primera i segona edició del programa d'acompanyament a les empreses a la implementació de la indústria 4.0 a Sant Andreu de la Barca. Miquel Àngel Abril, el regidor d'Activitat Econòmica, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta jornada de networking.
Un plaer, gràcies, Jordi.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
L'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu la Barca, sorteja 600 euros en vals de compra a la campanya del teu tiquet, el teu regal. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo. Molt bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, nova edició del teu tiquet, el teu regal. És una campanya ja habitual per l'ACSAP des de fa molts anys, no?
Sí, sí, sí. A més, la gent l'està esperant amb candeletes.
Sobretot quan hi ha premis importants, no?
Sí, correcte. Sí, sí. A més, o sigui, són vals de compra per comprar aquí en el poble, en el comerç local.
Són 600 euros, però això repartit en 3 vals de compra.
Sí, correcte. De 200 euros cadascun. Així s'estarà repartit per 3 persones.
Per poder participar, què s'ha de fer? Perquè aquesta campanya del teu tiquet, el teu regal, ja fa unes setmanes que l'heu posat en marxa.
Sí, el vam posar en marxa la primera setmana de novembre, vale? Bueno, a partir de l'1 de novembre, i bueno, per participar has de comprar aquí a Sant Andreu de la Barca, als comerços adherits a l'ACSAP, i bueno, per la teva compra mínima et fan un, amb el tiquet mateix, poses les teves dades, nom, cognoms i el número de telèfon, i el 3 de desembre farem el sorteig aquí, a la ràdio amb tu, a les 10 del matí.
Això mateix, el dia 3 de desembre sabrem els 3 guanyadors, 3 guanyadores, ja veurem a qui tocarà, perquè normalment quan es fa aquest sorteig, i el fem sempre aquí a la ràdio, aquell dia que es fa el sorteig veniu amb caixes i caixes plena de tiquets de compra, no?
Sí, 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 perquè comprar a Sant Andreu i al comerç local en té premi. A més, quan més compris, més possibilitats tindràs per accedir a aquests 3 premis.
Són 3 vals de compra de 200 euros, vals de compra que a les persones que finalment doncs, aconsegueixin aquest premi han de comprar en els diferents comerços associats a l'ACSAP, no?
Sí, correcte, els hi facilitarem un llistat amb els comerços adherits que han participat a la campanya, i bueno, seran 3 premis de 200 euros, però farem vals de 50 euros perquè la gent pugui comprar, estigui més repartit i que molts comerços se'n puguin aprofitar. Aquesta campanya li agrada molt a la gent perquè és el preludi del Nadal o de les compres nadalenques.
Per tant, això va bé, no? A les portes de Nadal aconseguir doncs, algun d'aquests vals de 200 euros, sortejaran un total de 600 euros, el sorteig, com dèiem, el dia 3 de desembre, per tant, encara hi ha temps perquè puguin anar comprant en els comerços de Sant Andreu de la Barca associats a l'ACSAP.
Sí, correcte, per comprar aquell detall de Nadal, per comprar, per guarnir una mica també la nevera si es vol alguna cosa una mica més especial, que tenim un comerç aquí a Sant Andreu amb molta qualitat i això, amb molta varietat.
Comentaves que és una campanya que és molt esperada per els clients, però també és molt esperada pels comerciants, no?
Sí, i tant. Al cap i a la fi, aquest tipus de campanyes agrada a la gent, però també a consumidors, però també agrada als comerciants, perquè o sigui, és donar-li visibilitat i un valor afegit al seu comerç.
Suposo que es deu notar també arran d'aquestes campanyes increment de vendes, no?
Sí, clar, i tant. Perquè al cap i a la fi, encara que tinguis el val o el que sigui, sempre es pica una mica més. I sempre es compra una mica més, o ja tens aquell comerç de referència i dius, ostres, si pertanyeixen a l'ACSAP, comprant aquí ajuda al poble.
A més, no hi ha una compra mínima per poder participar, simplement és un tiquet.
Sí, 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 és un tiquet i ja està, posar-lo a les urnes que m'estan entregat als socis, i llavors, bueno, quants més tiquets i més compres facis a Sant Andreu, més possibilitats en tindràs.
Això sí, omplint el nom, cognoms i telèfon de contacte.
Sí, correcte, sí, sí. I després vindrem aquí a fer una mica de festeta i a repartir sort.
Això serà, com dèiem, el 3 de desembre, 10 del matí es farà el sorteig a través de Ràdio Sant Andreu, el sorteig de l'ACSAP. Parlaves abans que estem a les portes de Nadal, com s'espera aquesta campanya nadalenca per part de l'ACSAP i per part del comerç local de Sant Andreu de la Barca. Bueno, quines previsions de cara a aquest any?
De cara al comerç local, la campanya de Nadal és molt bona campanya de Nadal, i a més aquí ens hem d'aprofitar que es fan moltes coses. A més, l'Ajuntament ens recolza tema llums, hi haurà una novetat molt xula, no em vull avançar, però hi ha una novetat molt xula que hem lluitat perquè es faci, i bueno, hi haurà molts premis també, o sigui, com sempre. A més, és que som un dels som un dels ajuntaments o un dels municipis d'aquí del Baix Llobregat Nord que més premis donem. Vaig tenir una reunió fa poc amb diverses associacions i estic parlant, o sigui, comparant-ho fins i tot amb Castelldefels, i som del Baix Llobregat Nord els que més repartim des de sempre, des de fa molts anys, els que més repartim premis a la ciutadania. A la
ciutadania. Per tant, això és important saber-ho i important doncs, que la gent hi participi, que compri Sant Andreu Barca, perquè a part d'apostar per al comerç local, doncs hi ha premi.
Sí, sí, i tant que sí.
I no ens hem d'oblidar que ja arriba el Black Friday, també.
Sí,
que
sí,
també
sí.
Que també els comerç local també s'han anat afegint, no?
Sí.
En aquesta celebració comercial.
Hi ha gent que... O hi ha que comerços... Reticent,
no?
És que sí, que és reticent, però clar, què
seria
passa?
Seria com Castanyada o Halloween, més o menys, no?
I descafeinado. I a més, amb el temps, ara igual comença el fred, però... Bueno, el Black Friday s'ha anat una mica com imposant, i al cap i a la fi és... fer les primeres compres nadalenques. A Estats Units es fa perquè és quan es fan aquell mes les visas, i llavors ja és la visa fresca, o sigui que és la visa que no et passen fins després de Nadal. Llavors aquestes compres això serveixen per això, per les festes nadalenques.
L'important és apostar per al comerç local.
I tant, i tant. Comerç local és proximitat, és qualitat, és que la gent et coneix, és que el comerciant et coneix, sap dels teus gustos, t'assessoren el que compres, tant sigui d'alimentació com de roba, o se sap la teva talla. Jo ja ho digues que se saben la meva talla o la del meu home. Llavors, això és per mi un valor afegit també. Aquí hem de tenir i tenim la sort de que ens compra gent de Pallejà. Jo sempre ho dic, ens compra gent de Castellví de Rosanes, ens compra gent de Castellbisbal, i a més és que es munten comerços de gent de fora i diu no, és que Sant Andreu té vida. I llavors em vinc aquí a muntar a Sant Andreu el meu comerç. No el monto en el poble on visc.
Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, vagi molt bé aquesta campanya, els dies que encara queden, del teu tiquet al teu regal. Sortejaran 600 euros en vals de compra, repartits en 3 vals de compra de 200 euros, i el sorteig es farà el 3 de desembre a les 10 del matí aquí a través dels estudis de Ràdio Sant Andreu. Mentrestant, Sant Andreu i Sant Andreuenques, animar-los això, a que comprin a Sant Andreu de la Barca i participin d'aquesta campanya, no?
Correcte, sí, sí. O sigui, s'ha de comprar aquí a Sant Andreu de la Barca, encara que no siguis del poble, has de venir aquí i comprar i gastar i conèixer la gent, fer poble i deixar el cotxe a l'esplanada del Mercadillo i llavors fer una passejada i mirar tota la varietat de comerços que en tenim.
Marisa Arroyo, gràcies per acompanyar-nos.
De res, a vosaltres, Jordi.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
I continuem amb d'altres informacions. Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la Festa dels Drets dels Infants. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
Sant Andreu de la Barca celebrarà el dissabte 22 de novembre a les 11 del matí el Dia Universal dels Drets dels Infants, i ho farà amb una jornada lúdica i festiva centrada en la reivindicació del dret a la pau. L'acte està coorganitzat conjuntament per l'Ajuntament i l'Espai Pingüí, i durant tot el matí, davant de l'Escola Can Salvi a l'Avinguda Constitució, els infants podran gaudir de jocs gegants, tallers, jocs d'habilitat, activitats de moviment i d'equilibri, propostes artístiques i l'activitat d'Escape Room, la missió especial. El Pla Educatiu d'Entorn també hi col·laborarà amb jocs gegants a carrer Manualitats i a més... Totes les activitats formaran part del projecte Donauta, de manera que els infants podran segellar el seu passaport a Donauta. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, i la directora de l'Esplai Pingüí, Sara Díez, ens expliquen aquesta jornada lúdica i festiva.
Aquest any girarà entorn al dret a la pau. Tots els infants volem reivindicar i promoure el compliment dels drets, sobretot aquest any més que mai, no? I també des de l'any passat, el dret a la pau, a viure amb seguretat, i ho farem tallant el carrer, l'Avinguda Constitució, allà a l'alçada de l'escola Can Salvi, i tindrem moltes activitats. Aquest any estem molt contents perquè participen moltes entitats, com sempre, i també com a organitzador de la festa l'Esplai Pingüí, també el de Don Roscado, l'Associació Marandins, l'Agrupació Cultural Aigüestoses, Castellers de la Droc, el Gimnàstic Club Sant Andreu de la Barca, la Plataforma Sant Andreu de la Barca en Palestina i el CIS Casa Estrada. Tots ells faran diverses activitats i bé, a part de totes aquestes entitats, també participa i col·labora el Pla Educatiu d'Entorn amb el Passaport Edonauta. El Pla Educatiu, a més, també col·labora aportant jocs gegants i algunes manualitats, i tots els nens, sobretot molt important, tots els nens de segon i tercer de primària que se'n recordin d'agafar el seu passaport Edonauta, perquè totes les activitats de la festa es podran segellar i, per tant, comptaran com a activitat fora escola.
Totes les activitats giraran entorn al dret de la pau. Si ens pots explicar una miqueta aquest concepte?
Bé, doncs, això històricament és així, per desgràcia, però estem vivint un context en el que molts infants estan vivint una situació terrorífica, i des de els infants i famílies, però en aquest cas ens centrem en els infants, i per tant des de Sant Andreu de la Barca el que volem és centrar-nos en el dret a la pau, en el dret a viure amb seguretat, i que tots els infants i famílies, doncs, puguem reivindicar que això no és un dret que haguem de tenir només a Sant Andreu de la Barca, sinó arreu del món.
També aquest dia dels drets dels infants està marcat per la participació de la Plataforma de Sant Andreu de la Barca en Palestina. Té a veure també aquesta connexió de Palestina amb el dret a la pau?
Exactament. Com deia, per desgràcia, és necessari que segueixin naixent entitats que lluiten per la pau, no? I recentment, doncs, hem tingut aquesta plataforma i també, doncs, participarà fent diferents tallers.
L'acte està organitzat conjuntament per l'Ajuntament i l'Esplai Pingüí. Si ens poguessis explicar quines activitats podran trobar els nens el dia el dissabte 22 de novembre.
Mira, l'activitat començarà cap a les 11 i hi haurà diferents activitats que organitzen les diferents entitats. Hi ha tallers de manualitats, hi ha jocs de taula, hi ha jocs gegants, hi ha un escape room, hi ha uns circuits d'equilibris, circuit de castellers, de gimnàsia. Llavors, està oberta a totes les famílies i als infants que vulguin participar.
Què representa per l'Esplai Pingüí que organitza aquest dia tan important?
Nosaltres, a nivell inter, fa molts anys, més de 20 anys que fèiem una petita festa. Després, des de l'any 2005, o sigui que ja fa 20 anys que fem aquesta festa oberta a la població, amb l'organització també i col·laboració de l'Ajuntament i diferents entitats. Llavors, el que fem és tallar al carrer. Per què tallem al carrer? Doncs per fer incidència, que la gent sàpiga que estem allà, entre cometes, molestant per al dret a la pau, com explicava la regidora, i per nosaltres que les entitats es vagin afegint cada any, s'afegeixin més entitats, per nosaltres, doncs, també ens agrada molt. L'any que ve convidarem a més entitats i, bueno, que alçar la veu dels infants per als drets que encara no el tenen gaudits tots els infants de tot el món.
Aquesta celebració es farà en un lloc que molts sanandreuencs potser no relacionen, però és davant del mur aquest que hi ha pintat. De fet, crec que el va pintar l'Esplai Pingüí.
Bueno, ho van fer els nens i nenes que van participar en una festa dels drets dels infants. En una de les festes dels drets dels infants van fer aquell mur. De fet, és simbòlic, i per això també muntem allà la festa, perquè els nens també és un mur de reivindicació dels drets, i també ho fem allà.
Doncs, si vols afegir alguna cosa i fer una crida que la gent participi en aquesta jornada.
Animem a totes les famílies que vinguin, que gaudeixin d'aquest dia, d'aquesta festa. És una festa que reivindica el dret a la pau, dret que molts infants arreu del món no poden gaudir, i és per això que més que mai totes les famílies han de sortir al carrer. Les convidem, les animem, sobretot infants de segon i tercer que portin el seu passaport Edonauta, i gaudim tots junts de tots aquests tallers i manualitats que tantes entitats ens oferiran.
Una festivitat commemorativa que ja és tradició a Sant Andreu i que enguany vol tornar a posar al centre els drets dels més menuts.
I amb la informació sobre la celebració de la Festa dels Drets dels Infants, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i amb el resum de les principals informacions que hem anat destacant al llarg d'aquesta setmana. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i tornem dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Dilluns, per cert, emetrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet analitzant l'actualitat política i també social de Sant Andreu de la Barca. Tota la informació, com dèiem, a través de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.